El Barça en xancletes a RAC 1. El Barça en xancletes és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
Si encara no us heu adormit, bon dia si us acabeu de despertar. Són 4:45 de la matinada, 9 hores menys a Las Vegas, on d'aquí mitja hora el Barça jugarà el tercer partit de la pretemporada. Ho farà contra el Milan, semifinalista de l'última Lliga de Campions. Serà l'últim partit de la gira americana del Barça i el penúltim abans de començar la Lliga, el diumenge 13 d'agost a Getafe. L'últim partit serà dimarts, el trofeu Joan Gamper contra el Tottenham a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, la nova casa del Barça, fins que les obres del Camp Nou ho permetin. Per tant, aquesta és l'última edició del Barça en xancletes d'aquest estiu, perquè dimarts ja s'hi posaran Joan Maria Pou i l'equip habitual de les transmissions a RAC 1. Recordo que en els dos partits jugats fins ara, el Barça va perdre contra l'Arsenal per 5-3 i va guanyar per 3-0 al Real Madrid. La suspensió del primer partit contra la Juventus fa que, malgrat que el Milan comenci una setmana més tard la Lliga, hagi disputat ja 3 amistosos. Fins ara, per la qual cosa podem dir que més o menys els dos equips estan en la mateixa fase de rodatge. En tot cas, el partit d'aquesta matinada ve marcat per tot l'enrenou amb la sortida d'Ousmane Dembélé del Barça en direcció cap a París per posar-se sota les ordres de Luis Enrique. Les informacions que el club blaugrana han difós des de diumenge ha portat a la confusió, però sembla que finalment, com ens ha explicat la Marta Ramon al tram final del Tu Diràs, aquesta nit estem parlant d'una transferència obligatòria per 50 milions sense opció que el Barça pogués negociar aquesta xifra en cap moment, i l'única discussió radica en el repartiment d'aquests diners entre el club i la gent de Dembélé. En principi haurien de ser el 50%. De seguida ho ampliem amb la nostra enviada especial a la gira dels Estats Units, a qui ja saludo. Marta, bona nit, bona tarda per tu.
Hola, bona nit.
Faig un avís ja, la Marta avui, no per qüestions alienes a ella i fins i tot a RAC1, diria, no té el dispositiu habitual que va tenir en els altres dos partits. Per tant, estem en mans de la cobertura d'internet i de la tecnologia. No té el dispositiu habitual que va tenir en els altres dos partits. Per tant, estem en mans de la cobertura d'internet i de la tecnologia. Creuem els dits, toquem fusta i intentarem, i farem el que podrem, com sempre. La primera pregunta és obligada, Marta. Juga Dembélé?
No juga Dembélé, i no només no juga, sinó que és fora de la convocatòria. Per tant, Ousmane Dembélé no serà ni a la banqueta. Per tant, rellevant aquest moviment. Ja ens esperàvem que no jugaria ni un minut, però és que directament no és a la convocatòria de Xavi Hernández.
I la següent pregunta, que avui crec que és obligada, de seguida cantem l'11 complet, però qui ocupa l'11 la posició de Dembélé?
Doncs la posició de Dembélé ara mateix l'ocupa Rafinha. També hem de destacar, però, que a l'altra banda, a l'altre extrem, hi juga Abde.
Per tant, avui 4-3-3, però Rafinha a la posició de l'extrem dret, en principi la posició de Dembélé. Us presento la resta de l'equip d'avui del Barça en xancletes a l'estudi de RAC1, amb l'Enric Soto al control tècnic i els periodistes Toni Brosa. Hola, Toni, bona nit.
Hola, bona nit.
La teva fórmula habitual de dormir una estoneta abans de venir.
Unes quantes horetes avui, ja.
Avui hi ha unes quantes horetes.
Sí, 3 o 4, segur.
Nivell aquí. A veure en Jaume Marcet, que s'estrena en aquest horari, almenys a RAC1. Jaume, què tal?
Què tal? T'he
de dir bon dia a tu.
Jo també he fet el mateix.
Exacte.
M'he anat a dormir cap a les 10 i ara m'he aixecat i bé, estic allò en plena forma.
Per tant, també, què? 4 o 5 horetes, eh?
Sí.
Bé, molt bé. Perfecte. Com de costum, esperem els vostres comentaris a través de Twitter amb el hashtag FRAC1/lliure. Fa una estona també us hem preguntat des d'on i com seguireu el partit d'aquesta matinada. Us animem a que ho feu i us recordo que hi serem fins que s'acabi el partit. I, per tant, el postpartit, i una part per mi molt important d'aquesta nit a Las Vegas, que és què dirà Xavi sobre Dembélé, ja ho podreu escoltar en temps del Món a RAC1 amb en Sergi Ambudio. A veure, Marta, que tothom situat, cantem l'11 del Barça ja al complet.
El Barça sortirà amb Iñaki Peña a la porteria, Ter Stegen és suplent, amb Koundé, Araujo, Eric García i Marcos Alonso a la defensa, amb Oriol Romeu de mig centre, amb Pedri i Fermín López que obté el premi de ser titular d'interiors, i al davant Rafinha, Ferran Torres i Abde.
Doncs aquest és l'11 del Barça, un 4-3-3. En quin 11 surt el Milan, Marta?
Amb Maignan a la porteria, Florenzi, Thiau, Tomori i Teo Hernández a la defensa, amb Krunic de mig centre, amb Loftus-Cheek i Reinders d'interiors, i al davant amb Pulisic, Giroud i Leao.
Aquest, per tant, és l'11 del Milan. Marta, obre el micro, si us plau. Així tenim l'ambient de l'estadi. Perfecte. Perfecte, gràcies. Com dic, l'11 del Barça, amb el 4-3-3, Rafinha, Ferran, Abde. Avui és un 11 menys habitual, Toni. Avui sí que Xavi, que l'altre dia va treure un 11 molt titular contra el Madrid, podríem dir, fa una mica més, entre cometes, de rotacions, o fa jugar altres homes d'entrada.
Que és el normal en pretemporada.
Sí,
no? És a dir,
exacte.
I especialment després de dos primers partits de pretemporada tan intensos com els que va viure contra l'Arsenal, amb un equip que estava pràcticament rodant-se per tenir un títol al cap d'una setmana, per disputar un títol al cap d'una setmana, i amb una intensitat que es va comentar en el postpartit, diguem, bastant, bastant important. Després un clàssic en el qual vam veure un Madrid absolutament intens, irascible, físic, etc., que també va donar, doncs, aquest ritme, diguem, que no és de pretemporada, és un ritme, diguem, atípic en pretemporada, i avui en un tercer partit és normal que es reparteixin esforços i que a més aquesta pretemporada de viatges, de coses que han passat, etc., diguem que és millor que la cosa vagi repartida entre tots, perquè si no, doncs, encara ja hi ha dos lesionats, si no recordo malament, entre Christensen i Gundogan.
Sí.
I la idea és tornar a Barcelona sencers, no?
Vull dir, sí.
Que el Gasper el puguin jugar una mica amb els que han de començar la temporada, que és aviat.
Christensen, però avui juga, que em sembla una bona notícia. Justament ara, quan abans que comentessis, m'hi fixava, de dir, va ser molt intens el clàssic, que hi va haver fins i tot aquestes dues lesions, però Christensen avui juga d'entrada, la qual cosa és bona notícia, tenint en compte la seva fragilitat, perquè, bé, la seva fragilitat, que ha tingut algunes lesions musculars, i per tant, doncs, em sembla bona notícia. Juga Christensen, heu dit bé això, Marta, o no? No ho dic bé, eh?
No, Christensen és suplent. Juga Eric García, fent parella a l'eix de la defensa amb Araujo.
És el costum. He fet Araujo Christensen de carrerilla, i en aquest cas no era correcte. Disculpa, Marta. Jaume, què et sembla l'11?
Jo crec que és el primer partit allò de pretemporada, no? Per això que dèiem que un clàssic és un clàssic i va a part, que el dia de l'Arsenal també era un partit superintens, i avui veus Iñaki Peña, que és quan ha de tenir oportunitats, Fermín, que fins ara, doncs, ens ha sorprès a tots, és titular, jugadors com Ferran, que està marcant gols, doncs torna a ser titular, tinc moltes ganes de veure Abde, jo crec que és un partit important per Rafinha, no? Després de tot el que està passant amb Dembélé, Eric, que per mi va fer un molt bon partit contra el Madrid, també titular. Jo crec que això és l'habitual, no? Que la pretemporada vagis fent proves. Tot i així, només un jugador del B, i tampoc és allò, no, és un 11 d'estar per casa. És un 11 que podies fer també en un partit de Lliga, previ, per exemple, a un partit de Champions, fent rotacions. Vull dir, típic partit que has de jugar després contra un Milan, per exemple, i jugues contra un Getafe o contra un Almeria, jugues al Camp Nou, podries fer aquest 11, no? Per mi és interessant.
La titularitat de Fermín està bé.
S'ho ha guanyat.
És coherent amb el que deia Xavi després del partit, no?
S'ho ha guanyat, i avui, per exemple, jo crec que per ell és un partit important, perquè, clar, fins ara, doncs, ens ha enlluernat, i sobretot, clar, aquest golaç i aquesta assistència contra el Madrid, i avui segurament molta gent l'estarà mirant a veure hi ha per tant o no hi ha per tant, i jo crec que és important arribar, és important destacar, però el més important és consolidar-se i avui tornar a fer un bon partit.
És exactament el que diu el Jaume, eh? A més, estem veient que el Barça s'està regenerant amb molta gent jove i s'està regenerant amb molta gent nova, i cada any et surt un bunyol que no hi és, que no, sí, et surt un bunyol que no hi comptaves i que s'acaba convertint en algú important dins de l'equip. Fa 3 anys va sortir, en els últims 3 anys han entrat Pedri, han entrat Gavi, han entrat Araujo, l'any passat va entrar Valde, i són importantíssims per l'equip ara mateix, i et preguntes, aquesta temporada en sortirà algun altre? I dic jo, per mi el primer candidat, el candidat número 1, inesperat i potent, és Ansu Fati, per mi, perquè, perquè pot sortir del túnel en qualsevol moment i té unes qualitats que ja sabem quines són, i era un arma letal quan va, o sigui, es presentava com un arma letal com a jugador. I si ho torna a ser, doncs és un fitxatge importantíssim per al Barça de Xavi aquesta temporada, i per mi aquest és el cadet número 1. Però clar, vam veure Fermín, vam veure el que deien d'ell abans de debutar, per dir-ho així, com el destacaven jugadors que estan entrenant amb ell, com el fet de que Xavi li doni l'oportunitat ja és un fet diferencial respecte d'altres jugadors que també estan en aquesta gira però que no els hem vist, que són jugadors del B o inclús juvenils, i després veiem els minuts que ha jugat tant el dia de l'Arsenal com sobretot el dia del Clàssic, el que és capaç de fer, la personalitat, el caràcter, el talent, la valentia, les ganes. Dius, bueno, aquest tio ve com una moto, tirarà la porta a terra, no ho sabem, té molta competència, però partits com el d'avui i com el Gamper i com els que puguin venir, per ells són fonamentals per demostrar si realment pot ser important aquesta temporada o encara ha de ser una transició aquesta temporada per al futur.
Ha comentat l'11, tindrem temps d'anar dient més coses dels jugadors que actuen avui. Per exemple, Koundé torna a fer de lateral dret, Marcos Alonso al lateral esquerre, Oriol Romeu avui com a mig centre únic. Bé, tot això ho anirem comentant, però de seguida hem d'entrar ja en el cas Dembélé. Abans deixem fer ràpidament el repàs de que acostumem a fer. L'estadi, què tal, Marta?
L'estadi, doncs, d'aquests així importants, imponents, enormes, diria jo, que ens tenen acostumats aquí als Estats Units, amb capacitat per 65.000 espectadors. Sí que és cert que, tot i ser un estadi d'enormes dimensions, no impacta tant ni com l'AT&T ni tampoc com el SoFi, però déu-n'hi-do, també és molt gran, es veu des de molt lluny a Las Vegas, aquí s'hi fan grans esdeveniments, és un estadi cobert i també climatitzat, per tant, per molt que fora estiguem a pràcticament 40 graus, aquí dins doncs estem a sobre els 20 graus.
I la gespa?
La gespa, la veritat és que no està perfecta, diguem. Hi ha alguns trams una mica secs, una mica marronets, però bé, des de la nostra distància, que ja saps que aquí no estem molt, molt, molt a prop de la gespa, sinó tot el contrari, que si hi hagués un espai al sostre ens hi farien penjar com en un gronxador. Doncs la veritat és que des d'aquí tampoc sembla tan terrible. Sí que marroneja una mica, per exemple, a l'interior de les àrees petites, a la zona del porter, per exemple, i una mica als corners, però no sembla que s'hagi d'aixecar en excés.
Perfecte, Marta, anem a situar el cas Dembélé, que marca absolutament l'actualitat del Barça. Quina és l'última hora? I que jo diria que, tal com explicaves el Tu diràs, ens ha ajudat a aclarir d'una manera, jo crec que ja definitiva, com està el cas Dembélé.
Doncs, a veure, està clar que per entendre què està passant ara ens hem de remuntar a fa un any. Era impossible arribar aleshores a un acord de renovació que fos satisfactori per als agents, i l'única via que van trobar al Barça va ser aquesta, la que hem anat explicant a les darreres hores. Per compensar la diferència de sou entre el que els agents demanaven i el que el Barça estava disposat a donar, el club va decidir fer un esforç per retenir el jugador, prioritari per Xavi. La solució va ser fer-li un contracte curt fins al 2024 i amb la garantia de sortir fàcilment al cap d'un any. És a dir, ens trobem ara mateix en aquest punt, en aquesta situació. El salari, per cert, va ser a la baixa respecte al que els agents demanaven, però no ho va ser respecte al salari que ja tenia el jugador, que el va veure aleshores millorat. En aquell moment es va acordar que tenia fins al 31 de juliol d'aquest any per presentar una oferta per una quantitat mínima de 50 milions d'euros per sortir. Si arribava una oferta així, estaven obligats a negociar. Es tracta d'una transferència obligatòria i si no la compleixes, tens penalització. I ens hem de quedar amb això, amb aquest concepte, transferència obligatòria. Ara Dembélé té 5 dies per acceptar-la o no, i encara, ens diuen fonts del Barça, no ho ha comunicat. Els 5 dies finalitzen aquest divendres. Aquests 50 milions els cobrarà inicialment el Barça, però hi ha una part estipulada que ha d'anar a parar en mans dels agents de Dembélé. És un percentatge elevat, els 25 milions que hem anat parlant, però atenció, aquest percentatge està subjecte a uns condicionants, a uns termes que el Barça considera i interpreta que no s'han donat. I aquí s'obre una discussió jurídica que està en mans dels advocats del Barça i no està clar, diuen fonts del club blaugrana, quins diners es quedaran a les arques del club i quins es quedaran als agents del jugador. Tot això, evidentment, ho haurà d'interpretar i valorar també la Lliga. També és important l'espai salarial que genera Dembélé amb la seva sortida. Com és un dels contractes més alts que hi ha ara mateix a la plantilla, es podrà utilitzar un 60% de l'estalvi que generi per inscriure nous salaris. De fet, també podem explicar que fa setmanes que el club sabien que es podia arribar a aquesta situació perquè els agents de Dembélé havien rebutjat la proposta de renovació fins al 2027 amb una contraproposta impossible d'assumir per al club i des del club blaugrana ja els havien traslladat doncs, que no complirien amb els requisits que ells estaven demanant.
Doncs aquesta és la situació que tenim de sobre Dembélé, que us hem explicat ja al tram final del Tu Diràs. A veure, primer sobre l'operació, diguéssim. Què et sembla, Toni? Creus que el Barça realment ha fet bonament el que ha pogut, que aquí Moussa Sissoko va pressionar molt l'estiu passat i que ara, per tant, està deslligat de peus i mans, o trobes a faltar que el Barça hagi estat, no sé com dir-ho, si una mica més mirant pels seus interessos, perquè al final marxarà un jugador que el mercat té una valoració més alta dels 25 que cobrarà el Barça.
Jo d'entrada no m'alegro que Dembélé acabi marxant del Barça per motius esportius, m'alegro que Dembélé marxi del Barça perquè deixarem de parlar del tema polèmic de Dembélé, m'oblidaré dels haters de Dembélé i perdré de vista el Sissoko també, que també és un valor, com es demostra, en tot el que explica la Marta, no? Que negociar amb aquest senyor doncs, sempre ha estat complicat, sempre ha estat enrevessat, sempre ha estat obscur i finalment doncs, bueno, jo crec que el Barça paga una mica també la situació econòmica que arrossega des de fa 3 o 4 anys i que va obligar a fer una renovació de circumstàncies que segurament no seria la que faria si estigués amb tota la capacitat i potencial econòmic que acostuma a tenir el Barça, no? Sí. Una renovació més llarga, una renovació en la qual tu tinguis la paella pel mànec a l'hora d'exigir o de negociar un traspàs si es produeix o una clàusula de rescisió que no vagi canviant fins al 31 de juliol 50, després que a més a més l'hagis de repartir 50-50 amb el jugador, és a dir, tot això és una conseqüència de que no li podies fer l'oferta que potser doncs, necessitava o es podia fer amb un jugador del seu nivell. Ja està. A partir d'aquí, esportivament, doncs clar, a mi em sap greu que Dembélé desaparegui de l'equip perquè, en fi, moltes vegades ho diem, que el futbol és el present i el futur immediat, si vols, però no el passat, i Dembélé té un passat que no ens agrada, un passat de lesions, un passat de 140 milions de traspàs, un passat de frustració perquè no acaba de donar el que tu creus que pot donar,
d'indisciplines,
alguna falta de professionalitat. Jo més que indisciplina parlo de falta de professionalitat o d'immaduresa, que això li passa a molts jugadors, però que alguns ho passen més desapercebut i altres menys, o té menys transcendència. En el cas de Dembélé n'ha tingut molta i s'ha notat. I aleshores, doncs, però això és passat. I el present de Dembélé, com a molt, és la temporada passada el que et va insinuar o demostrar i el que t'està a punt de donar en aquesta temporada, que és el que tu has de valorar a l'hora de renovar-lo, a l'hora de pagar-li el sou, a l'hora de fer el que sigui. Sí. I esportivament, doncs home, és un jugador important per l'equip. D'entrada és un jugador que pocs discutiríem que és el titular a la banda dreta de l'atac.
No, indiscutible.
És un jugador que si l'anessis a fitxar avui al mercat et costaria molts calés. I és un jugador que t'aporta coses que no veig a ningú a la plantilla que te les aporti, o difícilment veig algú a la plantilla que te les aporti, que és aquell punt d'imprevisibilitat, aquell punt de talent individual, de regat, de desequilibri, de velocitat, d'incidència contra la defensa rival, que és difícil trobar-lo amb una certa regularitat amb cap jugador de la plantilla del Barça actualment. Aleshores, clar, això ho trobarem a faltar? Doncs segurament sí. Jo segurament això ho trobaré a faltar i això és el que em sap greu.
Jaume.
A mi és un cas que em fa dubtar de tot, no? Vull dir, jo de Dembélé, després de 6 anys, encara no sé si és dretà o si és esquerrà. Encara no sé si ha estat...
Ell tampoc ho sap, jo crec.
Un fitxatge encertat o no. Si és un bon jugador pel futur del Barça o no. em fa tenir molts dubtes. Vull dir, hi ha un dia que veig un partit de Dembélé i el vull abraçar, i un altre dia que amb tots, no, que l'escanyaríem. No ho sé, jo sincerament penso que és el jugador de la història del Barça amb el que hem tingut més paciència. Jo no conec cap altre cas d'un jugador que estem 6 anys esperant, perquè té un gran potencial, això és innegable, que tots els entrenadors diuen és que té aquest punt de desequilibri, però també és veritat que també desequilibra l'equip, eh? Vull dir, aquestes pilotes que perd, jo sincerament a mi em desespera. El joc del Barça, que necessita tanta continuïtat, al final acaba amb un Dembélé que dius, no saps què farà. Quan l'ha de passar a centre, quan ha de centrar la passa, no ho sé. Jo sincerament penso, jo crec que el millor per tots és que marxi, deixi els més diners possibles i que fem un equip, i per mi, sincerament, dependre d'un jugador com Dembélé no és bo. Dependre d'un jugador com teníem abans Messi, endavant, però dependre d'un jugador com Dembélé per mi és mal negoci. Que Dembélé sigui una peça més, ho compro, però que sigui el pal de paller, que sigui el punt clau de l'atac del Barça, per mi no és bo. Ara, és veritat que sense Dembélé haurem de trobar altres solucions i haurà de ser un joc més coral, no ho sé. Rafinha serà suficient, necessitarem un altre reforç, no ho sé. Jo crec que el Barça dels extrems ja deixarà d'existir i serà el Barça dels migcampistes, que de fet ja la temporada passada ja no va ser tant el Barça dels extrems, no? Va començar sent el Barça dels extrems i durant tota la temporada ja va ser més el Barça dels migcampistes.
L'únic problema és tenir passar del Barça dels extrems al Barça sense extrems, perquè aquest pot ser un canvi molt dràstic.
Algú jugarà.
Ja, però quan jo veig jugar Rafinha, és un jugador que va tenir una aportació important la temporada passada, en quant em sembla que va ser, no sé si va arribar a la desena de gols, però va fer bastants gols i també va donar algunes assistències.
Va fregar, jo crec. Sí, eh? Sí, sí, estava allà. I assistències sí, era que també, Marta.
Sí, però quan veig jugar a Rafinha...
Ho hauríem de comprovar, però sí, ara, sí.
Mira. Tinc la sensació de que és així. En tot cas, quan veig jugar a Rafinha, em quedo amb les ganes, sempre. Em quedo amb les ganes de que em dongui alguna cosa d'aquest desequilibri que té, per exemple...
El desequilibri que té Dembélé no el té, això és clar.
La capacitat d'intimidar la defensa que té Dembélé no la té Rafinha. És a dir,
ara, les xifres són millors.
Sí, evidentment, no, millors o comparables, com a mínim estan allà. I aleshores, clar, si perdem aquest factor de desequilibri, de regat, de profunditat... Que no t'aporten altres jugadors, doncs aleshores dius, bueno, al millor busquem més joc pel mig, però potser en tindrem massa pel mig i poc per fora, i potser ho trobarem a faltar, això, perquè a mi ja m'està bé jugar amb quatre migcampistes i que un sigui un fals extrem i que t'obri el camp però després te'l tanqui, i a mi això, tot aquest joc ja m'està bé, però finalment també necessites poder obrir el joc d'alguna manera, i a la banda dreta no hi ha ningú, no hi ha ni lateral, no tens un lateral que et pugui ajudar com tens a l'esquerra. Aleshores, ara sí que ho fies tot a la figura de Rafinha, o potser si Abde es queda, podria ser que també pogués aportar per la banda dreta, que tampoc és la seva millor banda, però en tot cas això serà una incertesa més aquesta temporada que no teníem.
Però per exemple,
dues dades. Rafinha, 10 gols, 12 assistències en la seva primera temporada al Barça, i Dembélé, mira, té la mateixa, ara veig que té el mateix valor a Transfer Market, que ja sabem que és aquest web especialitzat, però que bé, és un web, per entendre's, però tenen el mateix valor Rafinha i Dembélé, 60 milions, dels quals el Barça, recordo, per Dembélé n'ingressarà 25 de moment, que sapiguem.
I si m'ho permeteu, hi ha una estadística que no trobaràs en aquesta pàgina web.
Molló, un matís, que és que d'entrada el Barça ingressa el 50. El que està en discussió és la part que li ha de donar als representants, que aquí està la discussió jurídica del tema, però d'entrada li entraran aquests 50 milions, i després s'haurà de veure
quan se'n surten,
què fa i com queda exacte.
Però
exacte, exacte.
Que en sortiran alguns, Marta, jo crec que ho podem donar per fet, no?
Sí, i el Barça ho donen per fet. El tema és saber
quants?
Si s'arriba a aquests 25 o no. Sí, sí.
Toni, el més positiu de l'operació és això, que els que entrin, els diners que entrin, el fair play que guanyis i això.
Sí, sí.
Ja no sé què deia, però una estadística que no trobaràs en aquesta pàgina web i que segurament també equilibra és quantes decisions dolentes pren Rafinha en atac i sobretot en contraatac. Quantes decisions dolentes pren, quantes pilotes rifa amb passades impossibles, amb accions que no tenen futur. Rafinha amb una acció sobretot amb accions d'atac ràpid o de contraatac. Tantes o més que les que pot prendre Dembélé. No ho hem destacat mai, però si t'hi fixes...
Tu creus, sí?
Rafinha en perd moltes de pilotes d'aquestes. Amb atacs que no s'acaben concretant.
Potser centrades que no tenen molt futur, no?
També. Entra dintre d'aquest barem. I insisteixo, les estadístiques que sí mirem, que sí trobem, que són les dels gols i les assistències, són absolutament són notables. A mi m'encanta veure això, i m'encanta, i és el primer any, i sempre podem esperar més, però en l'aspecte de combinar, d'encaixar amb l'equip, de relacionar-se amb els jugadors, de jugar una mica per dins, d'aquesta alternativa que Xavi seguirà buscant, perquè això dels quatre mig camp, o del quadrat al mig camp, l'aconsegueixes per l'esquerra o l'aconsegueixes per la dreta, i potser el seu ideal seria tenir un 4-3-3 amb dos davanters, amb dos extrems, que puguin intervenir, incorporar-se al mig del camp i aportar aquest joc interior, aquest plus de joc interior i aquesta superioritat a dins que finalment el fa ser perillós de cara a porteria. I això Rafinha podria arribar a fer-ho, però li hem de donar temps, segurament hem de tenir la paciència que no hem tingut amb Dembélé i una mica més.
Ara ho has dit tu, aquest joc interior. Tu mires, per exemple, els millors Barces de la història, el Dream Team, qui era l'extrem dret? Goico. No era un gran crac, era una peça d'equip. El Barça de Guardiola, Pedro. No era un jugador desequilibrant per si mateix, feia una gran feina. El Barça de Rijkaard, Juli, després ja va venir Messi, que és una altra història. Què vull dir? Que jo crec que és evident que individualment perdrem, però el que hem de guanyar és que l'equip no depengui de que arribi la pilota a l'extrem i que l'extrem s'inventi la jugada, sinó que flueixi la pilota, que juguem de tal manera que l'extrem sigui una peça més, un complement més. I això és el que hem d'aconseguir.
Estic completament d'acord, sóc fan de la idea, d'aquesta idea de joc i de futbol i de com percutir, de com arribar i de com desfer el rival i fer-lo amiques. Però hi ha molts partits en els quals no pots fer això, en els quals el joc no flueix, en els quals la teva circulació no és fluida, no és prou ràpida com perquè la pilota arribi amb una punta, amb un davanter, amb una situació d'1 contra 1, sinó que sovint es troba en una situació d'1 contra 2. Aquells dies en què això no passa, aquells dies en què el rival tanca els passadissos interiors, aquells dies en què no pots aconseguir aquesta superioritat per arribar clarament a dins de l'àrea i poder rematar, i poder donar pilotes bones als davanters per rematar, aquell dia necessites desequilibri, aquell dia necessites 1 contra 1, i molts cops l'1 contra 1 a tot el camp és important, tant amb jugadors en defensa com al mig camp com a davant, però sobretot a davant, quan tens que fer aquella última passada, aquell últim desborde que et permet una jugada de gol, una ocasió de gol, i aquí... Clar, tots els entrenadors busquen jugadors també. El Dream Team de Guardiola, també, els seus davanters qui eren? Eren Messi, eren Eto'o i eren Henry. Eren jugadors tots amb desequilibri. Tots tenien desequilibri.
Sí, però la davantera Pedri.
Sí, d'acord, també.
Pedro,
també.
Messi, Villa, no, a les Villa, bandes no tenies desequilibri.
No tenies aquest tipus de desequilibri, en tenies un altre tipus de desequilibri. Sí. Però el tenies, finalment tenies, i tenies profunditat. Aleshores, bueno,
i tenies a Messi.
I tenies a Messi, però això per mi és una solució falsa, perquè és la solució
petit
que clar, és una solució és molt apreciable, és incalculable el valor que té, però és una solució falsa perquè t'emmascara dèficits del col·lectiu, ja, que està comentant ahir, que el col·lectiu per si sol ha de ser possible, ha de ser capaç de generar aquestes situacions de clares d'atac i d'ocasió i de gol.
Abde a la dreta, Jaume? Què?
És veritat que ha destacat més, i jo crec que és molt millor l'esquerra, però per què no?
El filial perquè... no hi va jugar gaire, a la dreta, no?
No. Jo crec que la seva posició natural és a l'esquerra. On ha destacat el Osasuna és a l'esquerra, on ha destacat el Barça B és a l'esquerra, però en un moment donat també pot jugar a la dreta. Però és veritat que no és la seva demarcació natural. Aquí s'obriria una altra porta, i deixeu que ho porti cap al cantó.
Qui el planté?
A Lamine Yamal. És veritat,
que
té 16 anys, però quan parlem, no, és que és un extrem que perd moltes pilotes, és un extrem que no entén el joc, a mi és que se m'obren els ulls i penso, és que Lamine Yamal justament té tot allò que ens posa nerviosos de Dembélé, ho té al revés. Si és un jugador que entén el joc, que no perd pilotes, és un extrem que no perd pilotes, que té desequilibri, que té gol, que té passada, té 16 anys, té sí. 16 anys, i això és evident que és un factor important, però per mi el Barça del futur ha de passar per Lamine Yamal, no ha de passar per Dembélé. Ara és veritat que si mirem aquest proper partit, el dia del Getafe, aquesta temporada, és massa d'hora i hem d'anar a poc a poc, sí. Això està clar.
A la plantilla actual, el millor candidat és Rafinha per jugar a l'extrem dret?
Els sí. Dos, bàsicament. Tens Rafinha i tens Ferran Torres.
Però per tu el teu preferit, allò, si diguessis, ostres...
Rafinha, titular.
Sí,
val.
Sí.
Què preferiu? O sigui, no, vaig... Ho faré diferent. Creieu que el Barça ha de fitxar un atacant per substituir Dembélé o no?
No.
Si ens posessim amb la pell de Xavi, està clar que sí. Per què?
Sí, pues ja, perquè... ens ha explicat la Marta que l'estaf ho veu així.
La cosa és molt clara. El Barça té un equip competitiu. L'any passat ho va demostrar. És a dir, ve d'on ve el Barça, de fa dos anys, de no guanyar res. L'any passat va guanyar una Lliga. I a Europa, pues, va estar insuficient, com sempre. Quin és el pas següent? Pues consolidar aquesta capacitat de competir a la Lliga amb certa jerarquia i a més fer un pas endavant a Europa per ser més competitiu, que no ho va ser gens l'any passat, la temporada passada. Bueno, va tenir una fase dolenta i la va pringar, ja està,
sí.
Diguem-ho així.
Sí. Però, no va ajudar, les sessions i els àrbitres...
Però per fer aquest pas endavant, fitxes jugadors que et reforces amb jugadors del filial o de fora, fitxats, que et donin alguna cosa més que no tenies. Gruix de plantilla, més joc interior, cas de Gundogan, gruix de plantilla, cas d'Íñigo Martínez, Oriol Romeu, en aquest cas, ve a intentar igualar el que donava Busquets, però a no perdre efectius, és a dir, amb Dembélé perds un efectiu. Uh-huh. Això està claríssim, perds un efectiu. Amb Abde pots compensar aquesta pèrdua? No ho sé, no ho tinc clar. No ho tinc clar perquè, com que Abde, la millor posició és a l'esquerra, com diu ell, passa una mica com amb Rafinha. L'any passat l'enviàvem a l'esquerra perquè Dembélé estava a la dreta, sí. I el temps ens ha demostrat que Rafinha a l'esquerra no aportava i a la dreta sí que aporta. Per tant, invents, no necessita Xavi invents fer ara. El que necessita són solucions si vols que compleixin aquesta nova pantalla de temporada, ser més competitiu, fer aquest pas endavant, guanyar potencial i no perdre'l. Uh-huh. Aleshores, tens una solució que és Rafinha, que ja la saps, però que no et pots jugar tots els partits ni te'ls jugarà tots iguals, i la solució, el pla B, és, ara mateix és Ferran Torres, que fa 4 dies estava al mercat per veure si el traspassaves.
Sí,
no?
Sí, sí,
per tant, jo crec que s'haurien de buscar alguna cosa més. No perdem de vista una altra cosa, i ara que està el Jaume, que això li encantarà, el Fermín López. El Fermín López l'estem veient de migcampista,
però
també podria jugar partint de la banda dreta i incorporant-se al mig del camp.
Ara és veritat que quan ha jugat d'extrem ha jugat més a l'esquerra, eh? Tots. Ara
bueno,
sí.
Però ell és, sí, sí. Però ell és la cama bona és l'esquerra, en principi.
No, és dretà. És dretà.
És dretà?
És dretà. És dretà. És dretà, i on l'altre dia va fer aquest golaç amb l'esquerra, però és un jugador dretà. L'esquerra no la té pas malament, però si ha de jugar en una banda es troba més a gust a l'esquerra,
correcte,
a cama canviada, que no pas a la dreta.
Doncs, sí.
Doncs aleshores...
Tothom va a l'esquerra, Toni. No és com el Congrés que
doncs,
està, eh?
Oblida el que... Borra
Toni, la solució per mi, lateral dret ofensiu. I llavors pots fer Abde a l'esquerra...
Bueno, però això qui és?
Bé, igual que si has de fitxar un substitut de Dembélé, no sabem qui seria, jo crec que un lateral dret l'havíem de fitxar, doncs ara, aprofitar i fer una gran aposta per un bon lateral dret ofensiu.
El Barça, ara continuarem parlant, de com s'ha de, entre cometes, substituir Dembélé, o com, quin és el recanvi ideal, o quina és la millor fórmula per cobrir aquesta absència. Tenim ja jugadors a la gespa, el Barça torna vestida a blanc, Marta?
Porten la dessuadora, porten una dessuadora, sí, sí.
Porten la dessuadora blanca, però la samarreta no és blanca.
Sí, no,
m'he confós,
no.
D'acord.
No,
és que he pensat...
El que sí que podem destacar... Sí, digues.
No, he pensat que portar la dessuadora blanca volia dir que jugaven amb la samarreta blanca, però no. Mira, ara se saluden Pioli i Xavi Hernández. Digues, Marta.
No, anava a dir que ens crida molt l'atenció com aquest estadi, per exemple, jo crec que acaronarà la mitja entrada. Hi ha molts seients buits respecte a la gentada de por que hi havia tant al SoFi com també a l'AT&T. En aquest cas, veiem que l'estadi, bé, està arribant gent, veiem que als accessos hi ha algunes corredisses, però ara mateix, mitja entrada, no gaire més,
A Las Vegas estan tots al casino.
Sí, sí, sí. El Barça-Madrid, hi va haver una entrada al Barça-Madrid de l'any passat, no? Jo almenys pel que recordo, Marta. que es va jugar aquí a Las Vegas? O també va
sí,
punxar?
Clar, jo no el vaig cobrir.
Ah, clar, és veritat,
que el cobria la Laia. No me'n recordo així de memòria.
Ara ho miraré.
Però em sembla que sí, que es devia omplir, vaja, un clàssic, molt malament s'hauria de fer organitzativament perquè no fos així. I sí, jugaran amb la samarreta blanca, Jaume.
Perfecte. O sigui, que quan hi ha de sudadora blanca és que la samarreta és blanca. Tot això... Però això estan les pretemporades, per
cada
anar agafant,
temporada canvien les litúrgies. Clar, ens hem d'assajar. Hem d'agafar costums nous, veure com funciona tot. Sí, sí.
Abans em deia... Mira, per cert, parlant de novetats, avui el braçalet de capità per un defensa, Marta.
Araujo. Sí, sí, per Araujo, que estrena capitania, tercer capità, l'uruguaià, que avui, com que a l'11 no hi són ni Ter Stegen ni tampoc Sergi Roberto primer capità, Ter Stegen segon, doncs li toca amb ell, que ja s'està acostumant a aquests galons de lideratge que ja tenia per si mateix, però que ara es veuen reflectits amb galons oficials, per dir-ho així. El Barça atacarà a la nostra esquerra i el Milan atacarà a la nostra dreta.
Li queda bé el braçalet de capità a Ronald Araujo. Em deia abans a la redacció en Jaume que ell, aquests partits de pretemporada a vegades li agraden més, que depèn quin partit de Lliga, allò un quart de cinc de la tarda contra un rival...
Sí, vaig contracorrent,
però
per a mi m'agraden per aquestes provatures, per aquest punt de dir, veure jugadors nous, per intentar... Per això no m'agraden aquestes pretemporades on ja comences tan fort, no? M'agrada anar una mica més progressiu, com abans el Toni se'n recordarà, a l'època del Johan, aquells partits contra equips amateurs holandesos, allò a mi m'encantava, allò anar a poc a poc.
Aquell 0-14 de torn,
això ja ha quedat molt enrere, no? I per cert, deixeu-me dir que m'encanten les mitxetes, aquestes mitxetes tan vintage, a mi m'agrada molt.
Doncs mira, jo l'altre dia va ser l'única cosa que vaig dir, no tinc clar que m'acabi de casar amb...
I saps d'on venen aquestes mitxetes històriques? Això ho explica sempre el Ferran Porta.
Són xules, a mi m'agraden.
Va ser Kubala, que es veu que va veure l'equip de rugbi del Barça i va dir, jo vull aquestes mitxetes. I el Barça va portar aquelles mitxetes perquè Kubala li van agradar. I per mi m'agrada molt recuperar aquest toc més vintage.
I tant.
Mira, ara veiem una panoràmica de l'estadi, sí, no hi ha massa gent en aquest estadi a Las Vegas. Vinga, va, que ja són les 5 i 6 minuts de la matinada, ja han fet els anuncis segurament a la televisió americana, per tant, quan vulguin ja, la pilota pot rodar. Per cert, en el Milan, ara ho anirem comentant, però també fitxatges interessants, Pulisic, Loftus-Cheek, per exemple, jugadors del Chelsea, i han mantingut Leao, que va ser el seu jugador més destacat la temporada passada. Vinga, Marta, que això és a punt d'arrencar.
Sí, es mira el rellotge al col·legiat, el senyor Àlex Chilowitz fa alguna mena de senyal, està esperant de fet el senyal que li diguin des de la banda que ja pot arrencar el partit. No sé si té alguna cosa a veure amb que ESPN doncs estigui ja preparada per arrencar la retransmissió, però el cas és que està trigant l'àrbitre a rebre aquest senyal favorable i els futbolistes doncs es veuen obligats a fer alguns saltirons.
Primer pla de la gespa, perdona Marta, perquè... una mica aixecada, compta amb aquesta gespa, que jo crec que serà al final de les 3 la que donarà pitjor rendiment, vull dir, la que ens farà patir més.
Sí, ara que estem veient primers plans de la gespa ens estem fixant que de les 3 gespes aquesta serà la pitjor de llarg, i a part no hem vist que la reguessin.
Doncs esperem que no... Vaja, que toquem fusta, que ningú prengui mal en aquest últim partit de pretemporada, i que tota l'expedició del Barça, que tornen després del partit ja cap a Catalunya, Marta?
És correcte.
Doncs que tornin sí, tots ja... sants i estalvis.
Arrenca el partit a Las Vegas, té la pilota al Barça... fortament xiulat per alguns
també?
Aficionats la remena, sí, també ara provava un desplaçament al llarg des del darrere al Barça, però sense problemes la rebutja el porter del Milan, Maignan.
Així es van acostumant també a ambients hostils. No és molt hostil, però home, que xiulin als Estats Units permanentment.
La colònia italiana, home, la colònia italiana de Las Vegas, que és molt...
Sí, al final, si no és la colònia italiana, és la colombiana per la Shakira quan hi havia Piqué, quan no perquè hi ha el Madrid, dius, home, vull dir, potser algun dia també podrien no xiular al Barça.
Ai... Compte Abde, que ho intenta per la banda dreta, ja entrava dins l'àrea gran, però finalment la recupera el Milan, que la jugarà des del darrere camp propi. La té el porter Maignan.
Araujo fa de lateral dret o era circumstancial que llançava el fora de banda, Marta?
Doncs de moment el veiem fer de lateral dret. Es col·loquen així. A veure si a mesura que avança una mica el partit es recol·loquen, però sí, sí, Araujo lateral dret.
Doncs mira, Leao potser és el segon jugador després de l'Inicius que fa que Xavi traslladi Araujo al lateral dret per taparlo.
És que Leao és molt perillós, eh? Molt perillós i sí, pot ser una bona solució.
És molt potent físicament i d'aquí potser que hagi triat Araujo, no, Toni?
Sí, perquè, i sobretot perquè no tens un lateral dret. Jo crec que el problema principal és aquest, que no tens un lateral dret potent i, com deia abans el Jaume, i el necessites, però com que no pots tenir tot el que vols quan ho vols i perquè no ho pots comprar, doncs aleshores t'has d'adaptar amb solucions d'aquestes. D'altra banda, Koundé l'altre dia contra el Madrid, vaig tornar a veure el Koundé, el gran Koundé central que estava al Sevilla, i si l'acord amb Xavi és que pot ser que juguis alguns partits de lateral, però també tu ets un central per mi, doncs també és un bon missatge per ell, perquè la veritat és que l'altre dia va tenir una actuació per mi importantíssima en defensa.
Marta.
La remena el Barça en camp propi, l'endarrereix Eric García per jugar-la amb Iñaki Peña en curt, cap a Koundé, que avança metres amb la pilota controlada, aixeca el cap Koundé, la juga amb Pedri, que li retorna al francès. Koundé no té massa clar què fer, decideix avançar metres, buscava la passada en llarg perquè la cassés Fermín López, finalment no la pot caçar, la recupera el Milan, que la jugarà des del darrere.
Al davant no hi ha sorpreses, Ferran al mig.
El Milan pressiona el Barça, ben amunt ara Pedri pressionava la defensa del Milan, que amb dificultats la treu, compte que la recupera Abde amb el cap, continua Abde, ja és dins l'àrea gran, el tapen dos futbolistes del Milan, la centrada la toca amb el cap un jugador del Milan, que intentarà sortir a la contra, però Oriol Romeu, molt atent, intentava pispar-li la cartera als jugadors del Milan en un segon intent. Ho ha aconseguit, la recupera el Barça... És, diria que és Pedri, que l'empenyen i reclamen ara mateix penal els aficionats perquè ha caigut a l'interior de l'àrea gran. De moment, però, el Milan surt en tromba a la contra. Continua el Milan i finalment atura el joc l'àrbitre per interessar-se per Rafinha. Era Rafinha,
sí,
el jugador que ha caigut a terra, es dol d'un cop a la boca al brasiler, s'aixeca amb algun tipus de dificultat reclamant penal tots els culers aquí a l'estadi de la Legion.
Pot ser que hagi rebut un cop a la boca, no dic que no, a mi en directe no m'ha semblat suficient com per xular penal. Sí. Tot i que crec que escoltar Joan Puquí de fons dient el contrari.
Hi ha un colze que impacta la boca amb claríssimament.
Sí, Joan Puquí està convençut que és... Sí.
Un penal com una casa.
I expulsió, Joan! No, realment, sí, vist la repetició,
al
mig del camp aquesta falta xiula,
Sí.
I en VAR potser revisarien la jugada.
Sí. Ah, no, segur.
Sí, sí. Realment... Jo crec que aquí podia haver xulat penal tranquil·lament.
I Rafinha ha estat prou bé en aquesta jugada, eh?
Sí,
a mi m'ha agradat.
Sí, sí, ha encarat bé
Ha estat tan bé que em pensava que era Pedri, imagina't. Ataca el Barça per la banda esquerra, Ferran Torres la juga amb Abde l'endarrereix per Oriol Romeu a la zona de tres quarts, per la banda esquerra la mou el Barça, va per terra Ferran Torres, que es queixa d'una entrada d'un jugador del Milan... S'aixeca amb algunes dificultats al valencià, que li diu a l'àrbitre que això potser hauria d'haver estat targeta.
Una bona patacada que ha rebut. Per cert, aquells detalls que jo crec que marquen també un jugador. Oriol Romeu ha intervingut per tallar una contra, el Barça ha recuperat la pilota. Marcos Alonso ha intentat tallar una acció del Milan i la jugada ha continuat. Aquests són els detalls que jo crec que, per exemple, Marcos, ostres, a poc ha d'anar polint, perquè físicament és un jugador superdotat i s'ha d'imposar en aquests duels, perquè si no t'agafen a la contra, Toni.
Sí, segur, i el que passa és que jo no sé si Marcos Alonso podem esperar molta més progressió de la
el
que hi ha.
El retall de Rafinha, la caça Ferran Torres, la centrada ben aturada, la jugada per la defensa del Milan que la rebutja.
Deies, Toni.
No, que no sé si podem esperar molta evolució en aquest cas, perquè diguem, Marcos Alonso és un jugador que ja té una llarga trajectòria i ja segurament, diguem, està en la curva de tornada de la seva carrera i té les qualitats que té i has d'aprofitar les que et serveixen. I en tot cas, ell l'any passat va complir millor del que s'esperava com a central, arreplegat allà al mig de la defensa, i jo crec que com a lateral està més exposat físicament. No és un tio superràpid, no és el típic lateral que et dona aquesta prestació defensivament. És més capaç de portar-te algun atac que no pas defensivament com a lateral.
Pues estic d'acord que no és un jugador ràpid, però precisament quan va en un duel, clar, he d'intentar anticipar o per físic guanyar l'acció, perquè si no després sí que te l'has de perdre, Jaume, no? Vull dir...
Sí.
I clar, aquí...
És que, i a més, l'hem vist poc de lateral. I en aquest any
avança metres per la banda esquerra, és el vèrtex de l'àrea, intentava la centrada, la rebuig a la defensa del Milan.
Deia, sobre Marcos.
Sí, que jo crec que hem de veure, no?, aquesta posició de lateral esquerra i sobretot aquesta connexió amb Abde, no?, que sembla que quan juga Abde juga Marcos Alonso i no juga Balde. De moment ha estat així en aquesta pretemporada.
Marta.
Hi ha hagut falta d'Oriol Romeu i s'ha aturat momentàniament el joc.
Droga per Marcos Alonso, no?
No, era de Marcos Alonso.
Que ha fet el que li reclamava el Jaume fa un moment.
Sí, és targeta per Marcos. Targeta groga per Marcos Alonso, bàsicament perquè ha agafat de la samarreta del rival.
Bé, i ha quedat en evidència, com deies tu, per velocitat, aquí, Toni.
Sí. Però bueno, com a mínim ha fet la falta tàctica,
sí, aquí sí,
que calia per sí, evitar mals majors.
Sí,
no?
Sí, sí. Que això Oriol Romeu també ho hagués fet.
Sí, sí, sí.
La recuperació de Rafinha, que ja creua el vèrtex de l'àrea, el retall busca... passar-li la pilota a Fermín López, rebutja la defensa del Milan, però finalment torna a tenir-la el Barça, ara en camp propi. La remenen des del darrere Eric García i Koundé, Eric García avança metres, jugant curt per Oriol Romeu a la zona de mitjos, avança metres Oriol Romeu, continua avançant metres Oriol Romeu, la juga amb Rafinha, que és el vèrtex de l'àrea, li torna a Oriol Romeu, que ja és dins l'àrea gran, la perdrà el Barça. No, de fet, en traurà un corna, el primer corna del partit, perquè l'ha tocat un dels defenses del Milan.
Doncs a veure la pissarra, que l'altre dia va portar bones
notícies. I anirà a picar-lo Rafinha, a la dreta de l'atac. A veure què fa Rafinha. Es col·loquen els seus companys, la majoria dins l'àrea gran, però n'hi ha almenys quatre fora. A veure què fan. La centrada de Rafinha, la pentinava amb el cap Araujo a les mans del porter del Milan, a les mans de Maignan.
Araujo sempre portant perill en el joc aeri, doncs perquè la rematada ha anat centrada, eh? Estava forçat també Araujo a l'hora de fer aquesta centrada. El Milan té xucuets, la banqueta, o no ha anat als Estats Units, Marta?
Ah, no és de la banqueta.
No, doncs encara... Bé, entenc que com Younous Moussa, que encara s'està acabant de tancar la seva incorporació al Milan, a poc a poc s'aniran incorporant. Vells coneguts de la Lliga Espanyola, Pulisic, Loftus-Cheek, han marxat Tonali, ha marxat Brahim.
Brahim baixa molt important, jo crec.
Sí, sí, sí. I Tonali, déu-n'hi-do, eh?
També.
Però vaja, jo crec que han fet certs reforços que, com a mínim, per competir Itàlia, no, Jaume?
Sí,
els poden servir. I a mi Xukwueze em sembla un jugador molt interessant,
molt. Mira, ara que parlàvem de substitut de Dembélé, no hauria estat una mala opció. És un jugador que té molta qualitat, però també és veritat que és força irregular, eh?
Sí,
té moments molt alts, però després té bastantes desaparicions.
Sí, sí.
Marcos Alonso per la banda esquerra, avança metres, la condueix, la encurt per Abde amb Fermín amb Eric García amb Oriol Romeu, li torna Eric García a la zona de mitjos, l'endarrereix per Iñaki Peña. El Barça tornarà a sortir des del darrere, molta pressió del Milan, li ha costat ara trenar la jugada i per això ho tornarà a intentar des del darrere. Eric García avança metres, Eric García creuant pràcticament la zona de mitjos, amb Marcos Alonso, que s'incorpora a la banda esquerra. Canvi d'orientació perquè la Trapi Rafinha amb el peu dret ben enganxat a la línia de fons i en traurà un segon corna favorable al Barça, a la dreta de l'atac.
De moment, ara ho comentem, està dominant, instal·lat molta estona al camp del Milan i percudint, curiositats, per la banda dreta, la banda on ja no hi és Ousmane Dembélé. Pica el corner Rafinha, Marta?
Sí, ja està a punt. A veure què fa, els seus companys ben atents, agafa embranzida, aixeca el braç dret, Rafinha... La centrada de Rafinha buscava els peus de Koundé. El primer pal la rebutja el Milan. De seguida la recupera el Barça. El pal, la pilota, el pal es continua passejant per l'àrea gran. Oh. Era un xut, si no m'equivoco, de Koundé,
sí,
que ha anat al pal.
I després una
ocasió Ferran molt clara per part del Barça.
Sí, sí. A la segona ha salvat un defensa, el xut de Ferran, que ha estat a punt de tornar a marcar. Recordo que fins ara ha marcat en els dos partits que ha jugat el Barça aquest estiu, però vaja, el Barça de moment molt superior, Toni.
Un cop més un dels trets diferencials d'aquest equip, que és que l'intent de recuperar la pilota molt ràpid, aquest pas endavant per defensar en comptes de fer un pas enrere, li ha proporcionat un parell de situacions i aquesta molt bastant clara.
Dues ocasions del Barça, les dues dels centrals.
Molt actiu, amb Ferran Torres per la incorporació de Marcos Alonso amb Abde al vèrtex de l'àrea, avança metres Abde al retall, no li ha acabat de sortir bé, la rebutja la defensa del Milan i la caça Eric García en camp propi, però molt a prop de la zona de mitjos, la juga amb curt per Marcos Alonso Abde l'endarrereix, la recupera el Milan, la recupera però de seguida el Barça, una mica empentes i rodolons. Continua el Barça, ja a la zona de tres quarts, per la banda esquerra Marcos Alonso, la centrada de Marcos Alonso per ningú, intenta caçar-la Rafinha, però no hi arriba, massa llarga aquesta centrada de Marcos Alonso, tot i així Rafinha li aixeca el dit polze.
Deia, Jaume.
Sí, deia que Koundé i Araujo de moment han tingut les dues ocasions, i tinc ganes de veure Abde amb Balde. Per què? Perquè fins ara estem veient sempre Marcos Alonso. Abde és un jugador que és dretà i sempre se'n va per dins. Els defenses ho saben. Si tens l'opció de que Balde el tens ben obert a la banda, pots tenir més riquesa en aquesta banda esquerra. Ara mateix les opcions d'Abde és que se la jugui ell sol i Marcos Alonso difícilment el podrà ajudar en atac tant com podria fer Balde, no? Per això tindria ganes de veure algun dia aquesta parella Abde-Balde, que no sé si la veurem, eh?
Sí, que gairebé són els noms canviats, una mica, eh? Abde i Balde.
Sí.
Falta la L, per que tinguessin les
fàcil,
mateixes lletres.
Fàcil.
Per cert, aquesta samarreta del Milan, vull pensar que és la segona, eh? Oh, no, veig les línies negres ara al davant. Però vistes,
vistes
des de lluny, realment sembla que sigui la samarreta tota vermella, eh?
Si les veiessis com la veig jo, la samarreta del Milan, que estic a un altre planeta, que jo crec que de tots els estadis aquest és en el que posen més lluny a la premsa, et semblarien directament gomets vermells, molt petits. Saps aquells gomets tan vermells que gairebé no es veien, dels àlbums de P4 i de P5? Doncs vindria a ser una mica això. No es veuen ni els dorsals des d'on som
doncs
ara mateix.
No es distingeix, no? Aquest any, en diferència d'altres...
No es distingeix res.
La franja negra de la samarreta del Milan. Bé, una curiositat. A poc a poc anem descobrint les equipacions d'uns i altres, per això m'ha fet dubtar de dir, és la primera? És veritat que si no fos la primera seria molt estrany perquè, clar, el color vermell ja és el color de la primera equipació del Milan, però és un negre com difuminat, no?
Sí,
el de la part frontal de la samarreta,
no
que veiem un primer pla.
A mi m'agradava la samarreta aquella amb els Tassot i Baresi, Costa Curta, Maldini, eh? Rijkaard, Gullit, Van Basten...
Jo soc un clàssic amb les
jo
equipacions.
Jo també, sí. Aquella samarreta era millor, però vaja.
No, la segona potser, i la tercera ja em sembla bé que...
Potser som una mica nostàlgics.
Sí,
no, i que les...
Molt bé, Abde, per la banda esquerra, la juga ara amb Ferran Torres, li torna Abde, que és al balcó de l'àrea, la recupera el Milan, que la jugarà des del darrere, la pressió alta del Barça, intenta recuperar-la Marcos Alonso, s'ha posat al mig l'àrbitre i, per tant, serà pilota pel Milan.
De moment, els dos extrems del Barça estan molt actius en aquest primer quart d'hora de partit.
I deia el Jaume que li agradaria veure Abde amb la combinació Abde-Balde, però de fet, Abde, el que ens interessa saber si realment té futur en aquest equip o no té futur en aquest equip. I perquè
si marxa Dembélé, jo crec que sí, no?
És probable, és probable.
Tot compte i que... el Milan, la centrada des de la banda dreta, la rebutja amb contundència Araujo, aclamat pel públic.
Toni.
Sí, no, dèiem...
sobre Abde.
Sobre Abde, el que li interessa... saber una mica el Xavi i en general a la gent del Barça és saber si Abde pot aportar aquest factor diferencial que dius tu bueno, que perdem amb Dembélé, no? I a les accions que estem veient en aquest partit no s'acaben de concretar, no acaba d'arribar una centrada o un xut, però és aquest encarar, aquesta voluntat, aquesta actitud d'incidir contra la defensa, això sí que és un factor diferencial en Abde i és el que realment és l'actiu que el pot permetre a posar un peu en aquest vestidor, és a dir, perquè si no és un jugador que estava més destinat a lo millor a fer caixa i
sí, segurament.
Perquè la competència que té la banda esquerra, recordem-ho un cop més, sí. Tenim un senyor que es diu Ansu Fati, que ja veurem, i tenim el quadrat que és l'aspecte
tàctic. La centrada des de la banda esquerra del Milan, salten els futbolistes del Barça, ho intenten ara per la banda dreta, ben tapats els jugadors del Milan per Marcos Alonso i Abde, però la pilota continua viva, ja és a l'àrea gran, ve Oriol Romeu ajudant Iñaki Peña, la recupera el Barça, però hem de destacar que el Milan està vivint una petita resurrecció en aquests últims minuts, dominava molt el Barça, però el Milan està dient-li al Barça que ells també han vingut a jugar i ara ho estan aconseguint, sobretot per la banda dreta. La torna a tenir el Milan. Continua atacant el Milan, aturada d'Iñaki Peña, crec que amb el peu esquerre ha tret la pilota i el Milan servirà un corna per la banda dreta del seu atac.
Doncs ara sí, bona arribada del Milan.
La primera.
Sí, sí, Reinders, un dels fitxatges que ha fet aquest estiu, i el peu d'Iñaki Peña, traient el cap l'equip de Pioli. A veure aquest corner, Marta.
Per la dreta de l'atac del Milan, molt xiulat.
Aquí xiulant a tothom.
A veure què fa el Milan, la centrada, el cop de cap per damunt del travesser. Per damunt del travesser havia saltat ja Iñaki Peña molt atent, però se n'ha anat per damunt del travesser.
Suposo que a aquestes alçades ja heu vist PKM, el curtmetratge d'Estrella d'Am amb la Bad Gyal, i on es va estrenar El Sol Me Da, aquesta, Enric. Algú potser ha fet un salt al llit. Som els de Recuola. Som aquí. És la mansió d'Estrella d'Am i aquesta cançó és El Sol Me Da, de la Bad Gyal, que s'ha convertit en el ritme de l'estiu. Descobreix PKM a les xarxes socials d'Estrella d'Am i a estrelladam.cat. A veure si obrim alguna Estrella d'Am, o algunes, avui, aquesta nit a Las Vegas. De moment, el 18 de la primera, Milan 0, Barça 0.
El Milan ho intenta per la banda esquerra, la centrada de Teo Hernández, però no ha estat fructífera, ha tocat en algun jugador del Barça i serà corna favorable al Milan aquest cop a l'esquerra del seu atac.
Clara, penso que per la banda esquerra del Milan, a més de Leao, i a Teo, que també és un jugador...
És una banda esquerra impressionant.
Sí, sí, físicament...
Per mi és el millor que té el Milan,
Sí, sí, sí. De fet, jo crec que si van arribar a les semis de la Champions, aquesta banda esquerra hi té molt a veure.
La centrada del Milan, la rebutja la defensa del Barça, aquest rebuig ha anat a parar gairebé a la zona de mitjos i la recupera el Milan, que la jugarà des del darrere amb el seu porter.
Necessitem més a Pedri, no?
Que pràcticament no està entrant. Llarg, ara la recupera, crec que és precisament Pedri, a la banda esquerra, jugant-la amb Fermín. I aportant una miqueta més de calma, el Barça ara que la toca des del darrere, Oriol Romeu al cercle central, l'endarrereix per Koundé, Koundé amb Pedri, Pedri avança metres, ja és a la zona de tres quarts, en curt per Fermín, Fermín amb Abde, el vèrtex de l'àrea, creua l'àrea gran, el retall, el segon retall ja no li surt bé, li pispen la pilota, se la treu de sobre la defensa del Milan.
Però mira, ara que apuntaves que estaven apareixent, per mi, poc els dos, sí, interiors del Barça, ara que han intervingut, s'ha notat, Jaume.
Clar, és que a més avui tens només un mig centre, per mi Oriol Romeu està molt bé, però trobo a faltar que entrin una mica més en joc tant Pedri com Fermín, i ara sembla que sí, que ho estan fent.
Rafinha, el xut i l'aturada de Maignan, que la desvia a corna. Bona aproximació del Barça, que ha estat molt a punt de marcar amb aquest xut llunyà de Rafinha.
Bon intent. Fermín aplaudeix l'intent de Rafinha. Realment aquest nano té molta personalitat, eh? Bon intent de Rafinha. I Maignan, que va ser una altra de les claus per les quals el Milan va arribar a les semifinals de la Champions.
Bueno, Rafinha té molta confiança en el xut.
La centrada del corna, el cop de cap, buscava el cop de cap Oriol Romeu, l'ha rebutjat el porter del Milan, que ara ho intenta per la banda dreta. No, s'escapa la pilota. Serà servei de banda favorable al Barça, que la treu amb Araujo. Araujo endarrere a Eric García en camp propi, la juga en paral·lel amb Koundé. Koundé és al límit del cercle central, per l'esquerra Eric García, en curt per Fermín. Fermín amb Koundé, Koundé amb Oriol Romeu, que davant la pressió del Milan decideix jugar-la enrere per Iñaki Peña, que aixeca el cap, endreça els seus companys, no veu clares les passades, finalment aposta per la banda esquerra, per Marcos Alonso. Marcos Alonso en llarg buscava Fermín, una mica forçada la passada, la perd el Barça, la recupera el Milan amb aquest fora de banda. Veurem què fa el Milan.
De fet, Rafinha és un dels candidats a ser el que marqui el primer gol de falta en partit oficial després de Messi. Vull dir, entre ell, Lewandowski...
Un gol de falta, això? Què és?
Gundogan,
què és,
no?
Això? Què és això?
Sí, sí, una cosa que no es veu des de partit oficial des del 2021.
Podríem dir que l'últim gol de falta que ha marcat el Barça va marcar Dembélé, no?, l'altre dia... Encara que va ser una falta assajada, però...
Sí, però no, però...
Però no és falta directa.
Clar, allò no va ser...
Ja t'entenc. Era per provocar una mica.
Sí. No. Messi, recordo, 2 de maig del 2021, més talla. Des de llavors, en partit oficial, no hi ha hagut cap gol de falta del Barça. També és veritat que cada vegada es marquen menys gols de falta. En general, a tots els equips del món.
I també hi ha un Messi els continua marcant igual, eh?
Sí, però ell menja pa, Toni.
Tampoc el Barça li xiula moltes faltes a la frontal. Jo crec que el Barça no té tant joc interior aquests últims anys com el tenia abans, ja. I tampoc hi ha hagut tantes faltes perilloses a la frontal aquesta última temporada.
Messi en provocava moltes, clar. També. No, clar, és que Messi feia moltes coses.
Sí.
Clar, que...
Compte digues, el Milan per la banda esquerra, la centrada, la rebutja Koundé, la recupera però el Milan, encara en camp del Barça, a veure què fa el Milan, la remena Teo Hernández, que aixeca el cap, la juga en curt, ara hi ha un canvi d'orientació en el joc del Milan, molt espès el Milan a l'hora de ser fluid, també ben plantat el Barça a l'hora de dificultar aquests avançaments del Milan. A veure... La passada cap a la banda dreta del Milan, la té Pulisic. Pulisic l'endarrereix, a veure si algú puja des del darrere, un canvi d'orientació del joc del Milan. Ara ho intenten per la banda esquerra, la centrada. S'ha estirat bé també Iñaki Peña, jo crec que no l'ha arribat a tocar, la pilota ha marxat fora. Sí, ha marxat fora, pilota pel Barça, que la jugarà des del darrere.
Sí, portava mala bava, però afortunadament sense rematar d'aquesta centrada del Milan. Els interiors, per cert, que crec que no ho hem comentat, Pedri per la banda dreta i Fermín per la banda esquerra.
Sí.
Bé, Pedri va canviant, no?
Però jo crec que Pedri...
Sí,
ja
ara
està molt
Pedri, per exemple, està a la banda esquerra. I ara l'ha passat precisament des d'aquesta posició Ferran Torres, que Ferran Torres ve a rebre molt endarrere. Per entendre'ns, Ferran Torres és un fals nou avui. Sí. Rafinha la condueix, Rafinha per dins, en curt per Ferran Torres, que té molta mobilitat, l'enterrareix per Pedri a la zona de tres quarts, Marcos Alonso dins del cercle central, amb Koundé, Koundé amb Pedri... Pedri dins del cercle central, en paral·lel, buscant la mobilitat de Marcos Alonso, ja més abocat a la banda esquerra. Marcos Alonso no ho veu clar, la juga endarrere per Koundé. Continua la pilota del Barça a la zona de mitjos. Marcos Alonso amb Ferran Torres. Eric García, que s'equivoca i li regala la pilota al Milan, que surt a la contra. És Teo Hernández. Teo Hernández buscava Leao, que per sort se li escapa la pilota amb aquesta passada imprecisa, però ha jugat amb foc aquí al Barça, que la remenarà des del darrere.
S'ha equivocat Eric, que volia obrir la dreta per Rafinha, però no ha tocat bé la pilota.
Està costant al Barça ser fluid i trobar els interiors amb espais on poden fer mal entre línies, i el Milan està defensivament consistent. Per tant, també en general veig poca frescura, poca mobilitat i poca capacitat de desordenar la defensa rival.
Sí, de més a menys de moment el Barça, Jaume, no?
Sí, i tampoc té la intensitat dels altres dos partits. Partit més típic de pretemporada, sí, no? Allò sí, més sí. Amb poca xispa, però jo crec que també és normal.
I no oblidem que hi ha càrrega física, clar, que hi ha viatges, que hi ha, en fi, que el jugador segurament no és, els hi costa estar fluïts i estar ràpids.
Marta. Ara hi ha hagut una falta sobre un jugador del Milan, l'ha fet Marcos Alonso, ara la protesten els jugadors del Barça.
És que no era falta, no?
Loftus-Cheek ha anat per terra.
Sí, però ha xiulat falta a favor del Barça, no, Marta? Sí, eh?
Com que estem a Pequín. Ara estem veient la repetició. Sí, és correcte, sí. Sí, molt, sí, teniu raó.
Molt bé, de nou Oriol Romeu, impedint la progressió del jugador del Milan de... No sé si era... No, si Loftus-Cheek, com deia la Marta.
Loftus-Cheek, sí.
I després...
Que és el que s'estava aixecant de terra.
I quan ha perdut la possessió de la pilota, doncs ha fet falta clara a Marcos Alonso. Però, novament, ve Oriol Romeu. Cada partit, a mi m'està agradant més Oriol Romeu.
Sí, i també el veiem gesticular molt, amb molta credibilitat, molta autoritat, amb jerarquia. Se'l veu molt còmode ja amb els companys. Compte Leao... que intentava el retall davant de Koundé, no se'n surt, la juga en curt per Teo Hernández, que intentava penjar la pilota, rebutjada per Araujo. Serà corna favorable al Milan a l'esquerra del seu atac.
Moment partit amb molts corners, això sí. Gairebé més corners que faltes, jo crec, que ara veiem que 4 al Milan i només una al Barça de moment en 27 minuts, cosa que també és més normal en un partit de pretemporada.
Una cosa que guanyem
no,
sense Dembélé...
No, del Barça 3. Del Barça jo en tinc 3.
Doncs...
Sí.
Rafinha, en defensa, jo crec que aporta més. Treballa més, ajuda més. Avui estem veient amb Teo i amb Leao que
la
Rafinha treballa bé.
La central del Milan, amb el puny dret, l'ha tret Iñaki Peña... La té ara el Barça, que intenta sortir amb velocitat per la banda esquerra, amb Pedri. Pedri ha de recular davant la pressió dels jugadors del Milan. El Milan la recupera, però el Barça s'hi posa amb ganes i torna a tenir la pilota. Oriol Romeu amb Marcos Alonso, Marcos Alonso amb Pedri. Pedri a la zona de mitjos ha de recular. La juga amb Oriol Romeu, que és el cercle central... Demana als seus companys que avancin una mica de metres per tenir més línies de passada. L'ha de jugar en curt per Pedri. Pedri l'endarrereix per Eric Garcia, que li torna a Oriol Romeu. Oriol Romeu amb Eric Garcia. Eric Garcia, que no sap què fer, en paral·lel, pràcticament, amb Koundé, que avança metres. Koundé és al cercle central. La juga amb Pedri. Pedri amb Eric Garcia. Eric Garcia amb Marcos Alonso, la banda esquerra. Avança metres Marcos Alonso. Marcos Alonso en curt per Abde. Abde l'ha d'endarrerir per Oriol Romeu. Oriol Romeu a la zona de tres quarts. L'endarrereix una miqueta més a la zona de mitjos per Eric Garcia. Eric Garcia amb Koundé, que és al cercle central.
Posa ser llarga,
eh? I el joc per la banda dreta,
la
Araujo. Araujo amb una passada no gaire bona per Rafinha. No la pot controlar bé i ara rep falta. És a terra Rafinha, li han fet falta. Crec que li han trepitjat el peu dret.
Sí, ha quedat la pilota dividida.
Peu esquerra, turmell esquerra.
De la pilota dividida i Loftus-Cheek, que és la segona que fa, doncs li ha fet falta.
Targeta groga. Et veu la targeta groga, molt aplaudida per Joan Poquí, Loftus-Cheek.
Escolta'm, si pot al descans, posa'm a Poquí, Marta, si pot, eh? Si pot.
D'acord, aquesta, ja veurem, perquè a vegades hi ha cursos al lavabo i al càtering.
Sí.
Hi ha
càtering? Carai.
Sí, podem fer-nos hamburgueses i hot dogs.
Ah.
Hi ha una miqueta de tot.
Però mini o...
Jo com que estic de servei i estava molt preocupada per la vida tècnica de la ràdio, doncs no he tastat res, però sí, hi ha companys que s'han menjat unes bones hamburgueses.
O sigui, però estem parlant d'hamburgueses tamany normal o allò mini hamburguesa? O sigui, són tapetes, un catering...
No, hamburgueses.
Hamburgueses,
amb tots els ingredients d'una hamburguesa. Compte el Barça, la jugada en llarg buscant Rafinha... Finalment, però, la recupera el Milan.
Bé, escolta'm, si ha d'anar el catering al descans, a veure si a l'inici de la segona part es pot...
No, a veure, ja ho negociarem.
No, va, i si no, m'interessa també saber què tal. Vull dir, ja m'interessa que mengi una mica i així també ens fa l'anàlisi, l'1 per 1 del hot dog i les hamburgueses a l'inici de la segona part.
Quan ell li vagi bé. Vols que li posi a deixar l'auricular?
No. Esperem el descans, esperem el descans.
No, perquè a més... Marcos Alonso, la banda esquerra, a veure què fa Marcos Alonso, que la juga amb Fermín a Muriol Romeu, bones possessions del Barça, però falta concreció en atac, aquesta última passada que reclama tantes vegades Xavi. Fermín canvia l'orientació del joc, buscava Rafinha, la recupera i la rebutja al Milan, però de seguida torna als peus del Barça, Fermín amb Pedri, Pedri amb Fermín li torna a Pedri. A la zona de tres quarts, abocats una miqueta a la dreta. Oriol Romeu canvia cap a Marcos Alonso, que li torna a Pedri. Pedri recula a la zona de mitjos amb Koundé. Koundé en paral·lel amb Eric García, buscant Fermín amb Pedri. Pedri la trepitja, la torna a jugar amb Fermín. Fermín veu la incorporació de Rafinha, que ja és dins l'àrea gran. No li surt bé la passada, buscava Ferran Torres, que ja era al balcó de l'àrea gran. I finalment això és fora de banda.
No para de moure's Fermín, Toni. Sí. Allò, vas mirant i dius, ostres, ara està aquí, ara s'ha mogut, ara... És realment...
I s'entenen molt bé amb Pedri. Sí. O sigui, es llegeixen,
cada vegada...
saben tota l'estona on és un i on és l'altre.
A mesura que avança
no
el partit...
I no és d'estranyar que Pedri ens digués que havia al·lucinat amb Fermín. Sí. Ja veiem que tots dos s'entenen moltíssim, parlen el mateix llenguatge.
A mesura que avança el partit estan connectant cada vegada més. Els ha costat a l'inici, però...
Veus que estan entrant...
M'està agradant això.
A mesura que van entrant en joc, el joc del Barça millor, però també és veritat que ara estan instal·lats a camp contrari, cosa que els està costant bastant durant tot el partit. I possiblement l'error, o el problema estigui una mica més a baix. Jo l'altre dia contra el Madrid, per exemple, vaig veure un De Jong imperial.
Compte Rafinha, que tornava a percutir per la banda dreta. De
ha
fet,
Pedri,
ja havia creuat la línia de l'àrea gran.
Fermín ha rebut un cop.
Fermín, però està bé. Ara els jugadors del Barça veiem que envolten l'àrbitre, li estan recriminant.
En Marcet, si li toquen un dels seus nanos del planter, Marta... Ell reacciona.
No, a veure si posen una repetició. Tranquils, que si passa alguna cosa greu, jo us aviso.
No, però és igual, és que ell no pot evitar-ho. Si li toquen un nano del planter, ho ha de dir.
Li surt l'instint paternal.
Clar
que sí. La centrada del Barça, la treu amb el peu, crec que és Teo Hernández, tornarà a ser corna favorable al Barça, a la dreta de l'atac, i tornarà a anar Rafinha. A veure si passa alguna cosa abans del descans. Que de moment això és partit de 0-0, ho saben a Mart, ho saben. La centrada de Rafinha, la rebutja la defensa del Milan, continua viva la pilota, fora de joc del Barça, per tant, jugada invalidada.
Ara, no sé si em compreu la comparació, però Fermín... Sí. I fins i tot també la trajectòria del futbol base té a vegades coses de Riqui Puig, ara que ningú s'espanti, perquè ja sé que té molts
fets. Un nom.
No, però que és un jugador que s'associa,
que
es busca...
Esperem que li vagi millor,
Sí, però que després potser és una miqueta el Riqui Puig que hagués volgut tenir Xavi. Què vull dir? Que té aquesta tècnica, aquesta qualitat, aquesta capacitat associativa, però després té un punt més d'intensitat i un punt més de rigor en defensa i una actitud com més positiva. O sigui, perquè la gent ho entengui, és el que molta gent s'imaginava de Riqui. A mi, amb la seva trajectòria al futbol base i alguns detalls, em fa pensar bastant en ell. Jo veig que són un perfil de jugador que tenen similituds.
Bé, no em sembla un mal punt de partida,
Sí, són bones notícies, ho dic perquè ell l'ha vist molt més que no pas jo segurament la majoria dels mortals.
Això segur.
I
la seva trajectòria de futbol base és molt semblant, perquè Riqui fins a juvenil no era tampoc titular mai, era molt petitó, va haver d'allò tenir molta paciència, són trajectòries un pèl similars.
En tot cas, que li vagi bé o que no li vagi bé és una qüestió també sobretot de l'actitud, perquè l'actitud és el que probablement...
Compte el Barça que hi va per la banda esquerra, Marcos Alonso connecta amb Abde que ho intenta, ja ha creuat pràcticament l'àrea gran, el rebuig, el xut de Marcos Alonso des de fora de l'àrea, se'n va fora, molt a prop del segon pal. És pilota pel Milan, que ho intenta per la banda esquerra.
Rafinha, perdona, s'ha equivocat, perquè s'ha apartat. Quan jo crec que s'hi posa la cama, només tocar-lo una mica era gol, no?
Però era un xut de Marcos Alonso, creieu que estava buscant
sí,
Rafinha?
Sí, xut. Era un xut, però Rafinha, no, jo crec que s'ha desubicat, perquè era evident que anava fora. I si l'hagués tocat, jo crec que anava entre els tres pals, com a mínim.
A veure, el Milan, moltes dificultats del Milan. De moment, el Milan bastant pastós i bastant horrorós, eh? A veure, la passada en llarg buscant a Leao, la caça Koundé, però la recupera Leao, Leao que intenta canviar l'orientació del joc cap a la dreta, el xut crec que era de Loftus-Cheek a les mans d'Iñaki Peña.
Aquí, físicament...
Ara el Barça la remena per la banda dreta, s'equivoca Rafinha...
Perdona, Marta, deia que físicament Leao aquí li ha guanyat la partida a Koundé en aquesta acció, demostrant que és un dels principals perills del Milan. Parlaves de l'actitud...
I torna Leao, que intentava passar entre Araujo i Koundé, no ho ha aconseguit, la recupera el Barça, però amb Leao ben enganxat a Koundé. Koundé amb Araujo amb Rafinha, que ajuda amb tasques defensives... La jugarà amb Marcos Alonso, que avança metres des del darrere, ja és creuant la zona de mitjos, amb Abde incorporant-se a la banda esquerra, amb Ferran Torres amb Oriol Romeu canvia l'orientació del joc, buscant el peu de Rafinha, massa llarga, s'escapa, dèiem, i és fora de banda favorable al Milan.
Dèiem de l'actitud de Riqui Puig, no? que aquí, en comparació amb Fermín, que esperem
sí,
que sigui...
Sí, els jugadors al Barça, quan arribes al primer equip, jugadors amb talent, són tots tenen talent, tots sí. Tenen qualitats, al final és el cap i l'actitud el que acaba fent marcar la diferència o fent que triomfis o que no triomfis o que te'n vagis a continuar la teva carrera als Estats Units. Jo crec que sí. Aquí és una mica aquesta la història. Segur que les similituds que hi veu el Jaume segur que hi són. El tema és com les aprofites amb professionalitat, amb actitud, amb intensitat, amb entrenament, amb tot el que li estan destacant a aquest noi aquests dies a la gira.
Fins i tot acceptant una sessió, cosa que Riqui mai va acceptar quan era al Barça. I, en canvi, estant al filial, Fermín sí que la va acceptar a Linares i li va anar bé.
Cada cas és diferent, no? I clar, Fermín veia que no tenia lloc, sembla ara mentida, però el Barça Atlètic de l'any passat i va acceptar. A més, tornar a casa, no? Està a Andalusia i li va anar molt bé.
Sí, sí. Avui, per mi avui, és a dir, aquesta passada nit, el tu diràs, parlar amb Adrià Carmona, que és coach esportiu de futbolistes d'elit, a més d'exjugador del Barça i Milan, per això l'hem trucat també, i més enllà d'analitzar els dos equips, li preguntàvem justament, des del seu punt de vista de coach esportiu, de dir... aquesta sessió i el fet que li hagi costat tant a Fermín el pot ajudar a l'hora d'arribar al primer equip i que la bombolla gara, aquesta explosió que hi ha hagut, no li acabi pesant, i ens deia que sí, que això segurament l'ha fet més resilient, més fort i més madur per poder afrontar una situació com aquesta.
És que no hi ha fórmules màgiques. Hi ha jugadors que els hi van bé les sessions, hi ha jugadors que es perden. A Collado, per exemple, no li han anat gaire bé les sessions. Vull dir, cada jugador i cada cas és diferent, i en el cas de Fermín ha estat positiu, però tampoc ara podem dir no, és que ara els jugadors del Barça Atlètic han d'anar cedits perquè aquest és el camí. No, cada cas és diferent i cada situació necessita d'una solució diferent. En el cas de Fermín, jo crec que es va encertar amb aquesta decisió.
Ja sabeu que CaixaBank està sempre...
Intentava el Barça amb una bona centrada de Rafinha, sense problemes pel porter del Milan.
Dèiem que CaixaBank està sempre amb l'esport, perquè l'esport ens ensenya que tirar endavant no és tan sols guanyar, sinó aprendre a aixecar-se. Per això CaixaBank està amb l'esport, sempre i sempre. 38 de la primera, Milan 0, Barça 0. És veritat que en els últims minuts hi ha massa oportunitats de gol, Marta, eh?
Una mica bunyol, podríem dir-ho ja, no? Ara, ja que portem uns quants minuts.
Sí. També et diré que la banda esquerra del Milan avui està coneixent la banda dreta del Barça. Perquè Rafinha, com deia abans en Jaume Mancer, està baixant molt bé defensar i Leao...
Molt bé, Rafinha, la recuperació avança a metre. Rafinha, que connecta amb Ferran Torres, però s'avança bé el porter del Milan, que l'atrapa. Bona jugada i bona connexió entre Rafinha i Ferran Torres. Ha estat molt ràpid el porter del Milan. Compte la contra del Milan, s'equivoca Leao, el rebuig afavoreix bé el Barça, que sortirà amb la pilota controlada des del darrere... Ara ho intenta per la banda esquerra amb Abde avança metres, continua avançant metres Abde, en curt per Ferran Torres, que la toca enrere per Pedri demana calma, Ferran Torres s'ho pren al peu de la lletra, la remenen ara entre Oriol Romeu i Marcos Alonso. Oriol Romeu l'endarrereix per Koundé, Koundé amb Pedri, Pedri amb Eric García a la zona de mitjos, Eric García avança metres, Eric García amb Fermín, Fermín intentava el xut, no li ha sortit bé, ben tapat per un jugador del Milan, i això serà corna favorable al Barça, a la dreta de l'atac dels blaugrana.
Deia que Leao està coneixent avui ja què és topar amb Araujo. Ja ha topat ja un parell de vegades i ha vist que per allà no es passa.
Mal negoci, no?
Com diu en Pou, el mur. S'ha trobat el mur avui Leao. Si hi ha algun Barça-Milan aquesta pròxima temporada, segur que el descobrirà. El córner, Marta.
Minut 40, corna favorable al Barça a la dreta de l'atac, 0-0 al marcador, aixeca el braç Ferran Torres, la centrada, buscava el cap d'Oriol Romeu, també ha saltat Araujo, l'ha rebutjat el porter del Milan, però estem guanyant, una mica en alçada en aquest sentit, amb Oriol Romeu i Araujo, jo crec que aquí...
Sí.
Arribaran rematades interessants.
Romeu és un bon element en aquest sentit. A veure, jo tinc aquí les estrelles d'en preparades, Aquesta hora, bé, qualsevol, entra bé una
podríem
estrella.
Podríem anar-ne obrint alguna, no?
Va, obre, Enric, obre. Si la Marta ho demana, escolta'm, els seus desitjos són ordres.
Ara a mi m'entraria bé,
Mira, mira, ben fresqueta. Amb l'hamburguesa d'en Puquí, una estrella d'am, fantàstic, tu.
I la Marta bé.
Combina ben tothom. Perquè què en penseu dels joves? Hi ha un bon planter, hi ha qualitat, amb una afició entregada i un planter que puja com l'escuma d'una bona cervesa. Sí, sí, d'una estrella d'am. Brindem per una nova temporada d'èxits amb una estrella d'am. La cervesa d'aquí, la cervesa de Barcelona.
A veure, ara el joc està aturat, hi ha hagut falta. Falta favorable al Milan jugant l'encurt. Ara la té en camp propi, pràcticament ara a la zona de mitjos, la remena al Milan amb dificultats, ben plantat el Barça, ho intenta per la banda dreta, aquest soroll de fons que sentiu és Joan Puquí, que està donant voltes sobre l'eix de la seva cadira, com si fos un esperçó sonor, perquè us imagineu el panorama.
Sí, perdona, Marta, és que ara hem vist una...
Teo Hernández buscant l'orientació del joc per la banda dreta del Milan, jugada frustrada pel conjunt de Pioli.
Deia que...
Què dieu?
A la repetició hem vist que Leao també ha descobert què és topar amb Oriol Romeu.
Sí, sí.
Perquè déu-n'hi-do també aquí la patacada que s'ha portat.
És una roca,
No, no. Jo crec que amb això el Barça, en aquestes accions, no? Sobretot de tallar contratats... No,
perquè ja ho deia ell, que el físic era la seva gran aportació, el que podria aportar des del minut 0.
No per aquesta falta, però sí que és veritat que Oriol Romeu en aquest partit està... demostrar una mica el que és l'ofici del mig centre, no? I que el domina perfectament, tant com per anticipar les jugades, com per pressionar endavant i robar una pilota, impedir un atac rival, com ara fer aquesta falta tàctica, que el que fa és tallar la fluidesa de l'atac del rival i donar un descans, perquè jo crec que...
Ataca el Barça, Fermín, el retall, va per terra Fermín, demana falta al Barça, i és que també fa estona que... Bé, ara Leao dins l'àrea, l'aturada d'Iñaki Peña, ho ha intentat amb una jugada de perill molt contundent Leao per la banda esquerra. M'estava fixant que era Pedri el que s'havia quedat a terra i els jugadors del Barça estaven reclamant que tot això passava amb una falta anterior que havia rebut Pedri, ningú s'hi havia fixat, Pedri s'havia quedat estès a terra, ja s'ha recuperat el canari.
Dèiem, Toni,
ja no sé què deia.
I jo ara t'ho anava a dir i m'he quedat també...
Havíem parlat d'Oriol Romeu.
Quantes coses, eh?
Havíem parlat d'Oriol...
Estàvem lluant Oriol Romeu.
Sí, parlant d'Oriol Romeu i de...
Pedri connecta amb Rafinha, Rafinha per la banda dreta, la centrada de Rafinha no li surt bé, ben tapada per la defensa del Milan, ben tapada per Teo Hernández, corna favorable als blaugrana, a la dreta de l'atac, i anirà Rafinha.
Una passada interessant aquesta de Pedri en profunditat. Va, al córner i a veure si ens deixen acabar de comentar això de Romeu.
Targeta.
Per l'acció anterior, Rafinha... De seguida us dic per qui, perquè hi ha una mica de confusió a la zona de premsa del Barça, us he de dir que ara hi ha dubtes sobre qui ha vist aquesta groga. La centrada de Rafinha... La toca amb el cap. Araujo també, la rematada de Ferran Torres de cap a les mans de Maignan. El Barça que ho intenta en aquest últim sospir de la primera meitat...
aquesta Lewandowski, mira...
I ara la juga en camp propi al Barça.
Segon Marta, la groga és per Reinders, ens diu la realització. Confiem que avui tingui...
És per Reinders, sí, sí, confirmat, sí,
tingui millor dia que no passa.
Hi ha consens també aquí a la zona de premsa del Barça que és per Reinders. Comprovat i recomprovat.
Confirmem, doncs, aquesta
tarda. Marcos Alonso l'endarrereix per Eric García. Eric García, Miñaki Peña, en camp propi al Barça. Últims instants d'aquesta primera part, que arriba al seu final. Acaba aquesta primera part sense gol, 0-0 al marcador, amb algunes accions de perill, tant dels uns com dels altres. Diríem que el Barça un puntet superior que el Milan, però el to general d'aquest partit no té res a veure, ni molt menys, ni amb el Clàssic, ni tampoc amb el partit contra l'Arsenal. Veurem si la segona part s'anima una miqueta més. Els jugadors dels uns i dels altres, tant del Barça com del Milan, enfilen ja camí cap al túnel de vestidors.
Doncs amb aquest empat a zero, un partit prou equilibrat, sense moltes oportunitats de gol, però que serveix de cara a aquesta pretemporada del Barça. Ara que ha acabat la primera part, Toni, sobre Romeu, aquest ofici, moltes vegades anem a escoltar Xavi Hernández dir aquest gol ha arribat perquè no s'ha tallat a temps, sí, la transició. Això amb Oriol Romeu jo crec que passarà menys.
És un dels factors, dels punts forts que pot aportar, però jo crec que això és més que res una qüestió que tot l'equip ha d'assimilar, perquè les faltes tàctiques no només les pot fer un jugador, sinó que varia fora tots els partits per acumulació, no? I jo crec que és un element que tot l'equip ha d'incorporar per fer-se més fort defensivament i per intentar que els rivals no arribin a les posicions de perill. Per exemple, l'altre dia en el Clàssic vam veure que Vinícius va aconseguir moltes vegades situacions d'un contra un de perill a prop o dins de l'àrea, i a vegades és factible que no arribi la situació a aquest punt, no? Que no arribi en aquest nivell amb una falta tàctica com la que ha fet ara, per exemple, Oriol Romeu, que també ha aprofitat per donar oxigen als seus companys, perquè el Barça ho estem veient en tots els partits i és normal, a partir del minut 20-25 comença a baixar una miqueta els pulmons i comença a baixar una miqueta el rendiment i van una miqueta tard, els hi costa controlar el joc, controlar el partit, hi ha una mica de correcalles, que en diuen, i aleshores costa trobar els pulmons i el físic per ser el lloc que toca en cada moment. I una falta tàctica, en aquest cas, t'ajuda. I el cas de Romeu, que avui està una mica sol, ho dic perquè en defensa potser no es nota tant, però a l'hora de circular la pilota, etc, la funció que fa De Jong no, avui no l'estem veient que la faci ningú, ni Pedri ni Fermín estan baixant una mica a ajudar a la sortida de pilota. Això fa que perdi una mica precisió la sortida, fa que el Barça li costi instal·lar-se al camp contrari, i per aquí sí que Oriol Romeu potser té una mica més de mancança, perquè ell compleix perfectament a l'hora de repartir joc, a distribuir el passe curt, el passe a obrir els costats, però per dividir és una miqueta més complicat, per trobar un passe més avançat entre línies és una miqueta més complicat, i aquí De Jong això ho troba amb molta facilitat, i segurament Busquets també, i aquí és on podem trobar les comparacions odioses, no? Però jo no es tracta de buscar-les, es tracta de que l'equip compensi d'altres maneres. Per això la funció de De Jong l'altre dia contra el Madrid absorbia tot el joc, absorbia totes les pilotes, semblava que estava tot arreu, i va tenir una actuació per mi molt de pas endavant de jugador que governa al mig del camp. Avui al mig del camp no el governa ningú. Avui al mig del camp del Barça no el governa ningú. No veus ningú que agafi el timó i condueixi el joc d'atac i busqui amb intenció passades endavant.
Uh-huh. Jaume, si t'has de quedar amb un element d'aquesta primera part, ara entrarem amb algun nom propi, però així d'entrada, un element quin seria?
Crec que aquest 4-3-3 no acaba de funcionar allò com tot ens agradaria, no? És allò sí però no. No ho està fent malament, però tampoc t'està enlluernant. I és el que deia el Toni, no? Estic d'acord, que crec que amb els quatre migcampistes el Barça es troba més còmode dominant. És veritat que llavors tens menys possibilitat de desequilibri a dalt, perquè només tens dos davanters, però tens a Balde que puja. Crec que, per exemple, amb allò que estava comentant el Toni, quan Oriol Romeu té la pilota, jo trobo a faltar que els centrals o el lateral, per exemple, l'ajudin més amb aquesta construcció de joc, o que baixi algun interior. No ho sé. També em quedo amb Iñaki Peña, que crec que Els últims partits que ha jugat ha tingut alguns problemes i avui l'estic veient molt segur i jo crec que ho necessita perquè segurament no tindrà moltes oportunitats i que els pocs minuts que tingui que se senti còmode i que estigui amb autoestima perquè quan un dia mai se sap el necessitem estigui amb confiança, és important que el segon porter el tinguis amb confiança i que no estigui fet un flam i a mi m'està agradant. Jo crec que és un partit típic de pretemporada del que no pots treure grans conclusions. A mi Rafinha, per exemple, sí que m'està agradant més potser en defensa, però en atac, sense estar brillant, per mi ho està fent bastant correcte.
Sí, l'actitud defensiva de Rafinha a mi m'encanta, m'ha encantat sempre la temporada passada, com ajuda el lateral, el seu lateral, com és generós en l'esforç, com és intens sempre en les accions, ho és en atac i també ho és en defensa, cosa que és de gris, segurament és un factor diferencial en Dembélé, que és molt més intens en atac que no pas en defensa, encara que també l'any passat va millorar en aquest aspecte i també se'l va veure ajudant molt enrere. Però sí que és veritat que és un dels valors de Rafinha que dona molta cohesió a l'equip i en aquest cas a la banda dreta. I per mi és un dels destacats del dia. El que passa és que potser aquesta falta de frescura, de claretat d'idees davant, que també l'hem vist amb Abde a l'altre cantó, fa que moltes d'aquestes jugades no s'acabin concretant, que li sobri un mal control o un regat o li falti la passada o falti... no hi ha la claretat per acabar aquests intents de jugada atacant. I del partit d'avui jo diria que és un partit de fons, d'anar agafant ritme, d'anar agafant automatismes, d'anar agafant sensacions i ja vindrà el Gamper i vindrà el Getafe per explicar coses més destacables. Jo per mi avui destacaria Romeu i destacaria Rafinha ara mateix pel que hem vist a la primera part.
Falta un minut per les 6 de la matinada, el Barça en xancletes al descans, Barça 0 Milan 0, i serem fins que acabi el partit, de seguida després el món a RAC1 i dins del món escoltarem les primeres paraules de Xavi sobre el cas Dembélé. Ara tornem.
El Barça en xancletes a RAC1.